عدوان كبير على لبنان وشعبه ومقاومته وسيادته وأمنه.
Parla el líder de Hezbollah i diu que l'agressió que ha rebut el Líban, que qualifica d'important, és un crim de guerra o una declaració de guerra, afegit. Podeu anomenar-ho com vulgueu. Hassan Nasrallah ha afirmat que hi haurà resposta a la cadena d'explosions que hi ha hagut al Líban aquests dies, que han causat com a mínim 37 morts i més de 3.000 ferits. Nasrallah ha reconegut que han patit un cop molt dur. Creix, per tant, la tensió en una zona ja molt tensionada. Per la seva part, Israel ha intensificat els bombardejos al sud del Líban. De seguida passarem per Jerusalem i també explicarem de què parlem exactament quan diem Hezbollah.
Catalunya nit.
La ciutadania començarà a notar, i demanem també comprensió en aquest sentit, doncs que en els espais públics es trobaran amb controls específics preventius vinculats a aquest pla, doncs de recerca, d'identificació de persones, d'escorcoll de persones i de recerca d'armes blanques.
Els Mossos seran molt més actius per retirar les navalles de la via pública. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han explicat que la ciutadania notarà que augmenten els controls a partir de la setmana que ve. Més de la meitat dels catalans viuen en menys del 3% del territori, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya. Però, mentre que la població de Barcelona marca un nou rècord en el nombre d'habitants i disminueix el nombre de nens, ens preguntarem per què es dona aquest fenomen. Avui s'ha estrenat el musical català per excel·lència, Maricel, i anirem amb la nostra unitat mòbil, però també ho aprofitarem per parlar dels pirates que durant segles van atacar les costes del país amb l'autora de Catalunya, Terra de Pirates. El sector del videojoc espera amb delit l'arribada de Neva, una creació d'un estudi català. Entrevistarem el seu director creatiu, el Premi Nacional de Cultura 2024, Conrad Roset. També passarem per Sant Sebastià, just abans que s'inauguri el principal festival de cinema d'Espanya. El Barça juga aquesta hora a Mònaco en la seva estrena a la Lliga de Campions. Podeu seguir la transmissió per Catalunya Ràdio. Si us quedeu aquí, però, us anirem informant també de com està anant el partit, que ha començat malament pel Barça, amb una vermella directa al minut 10 per Eric García, i 6 minuts després ha encaixat el primer gol. Tot seguit, Lamine Yamal ho ha arreglat. Us ho anirem actualitzant. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Informació. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Intercanvi d'amenaces entre Hezbollah i Israel mentre creix la intensitat dels enfrontaments armats a la frontera del Líban. El líder del grup xiita libanès, Hassan Nasrallah, ha dit que l'atac amb dispositius electrònics contra membres de Hezbollah es pot considerar una declaració de guerra d'Israel al poble del Líban. En el seu primer discurs, després de les explosions massives dels dos últims dies, han deixat, recordem-ho, 37 morts i milers de ferits, Nasrallah ha reconegut que Hezbollah ha patit un cop molt dur, però que no frenaran el seu suport a Gaza. Anem cap a Jerusalem. Roser Oliver Olivella.
Són avions de combat israelians trencant la barrera del so sobre Beirut mentre el líder de Hezbollah feia el seu esperat discurs. Hassan Nasrallah ha pogut sentir l'amenaça de ben a prop. El cap de la milícia xiïta libanesa ha dit que amb les detonacions dels buscapersones i walkie-talkies, Israel ha creuat totes les línies vermelles. Ho ha qualificat de crims de guerra. Però malgrat la duresa de les seves paraules, no ha semblat que Nasrallah estigui disposat a ser qui desencadeni una guerra total. Al contrari, ha passat la pilota a Israel, a qui ha raptat a envair el sud del Líban. El líder xiïta ha admès que els atacs dels dos últims dies han fet mal, però ha dit que no han afectat els comandaments de Hezbollah perquè portaven uns altres dispositius.
No hi ha dubte que hem patit un cop important, tant al front de seguretat com a l'humà. Un atac que no té precedents a la història de la resistència, almenys al Líban.
La bona prova que els combats en aquest front no s'acaben és el fet que avui hi han mort dos soldats israelians. El ministre de Defensa, Yoav Gallant, ha assegurat que els atacs contra Hezbollah continuaran, tot i que amb riscos significatius. Dit i fet, poques hores després del discurs de Nasrallah, Israel ha començat una onada de bombardejos, una de les més grans des de l'inici de les confrontacions.
Estem parlant aquests dies molt del que passa al Pròxim Orient i és sempre difícil de seguir l'actualitat i ens agrada fer-ho a poc, especialment en dies com avui. Per tant, Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Faré preguntes molt clares. La primera, què és Hezbollah?
Mira, Hezbollah és una influent organització política, militar i social libanesa, nascuda als anys 80 per combatre la invasió israeliana del Líban. Funciona com a moviment de resistència armat a la frontera del Líban amb Israel i a la vegada també com a partit polític xiïta al Parlament libanès.
Ara ho deies, partit polític xiïta. Xiïta sempre ho associem a Hezbollah. Qui són els xiïtes?
Els xiïtes, de fet, és una branca de l'islam. Formen part de la segona comunitat més nombrosa, de fet, dels fidels de musulmans, després dels sunites, que són la gran majoria. Són aproximadament un 10% dels musulmans. Són dominants, sobretot, en països com, per exemple, l'Iran, un dels actors, de fet, més influents de tota la regió de l'Orient Mitjà i, principalment, valedor de Hezbollah.
Ara, aquests dies, estem parlant de Hezbollah i el Líban, però on va néixer Hezbollah?
Bueno, va néixer justament a partir d'aquesta invasió israeliana del Líban. Podríem dir que Hezbollah va néixer amb el suport econòmic i logístic de l'Iran, que volia dominar o fer-se valer en aquesta guerra per combatre l'ocupació israeliana del sud del Líban entre els anys 85, 1985 i l'any 2000, amb una guerra de guerrilles. De fet, es diu que Hezbollah va fer fora les tropes israelianes a partir de l'any 2000.
Parlàvem també, i sobretot des del 7 d'octubre de l'any passat, molt de Hamas, sempre es deia compte que Hezbollah té un potencial militar superior. Quina és la capacitat militar de Hezbollah?
Doncs mira, és un dels grups armats més importants del Pròxim Orient. Es considera que té una capacitat militar fins i tot superior a l'exèrcit del mateix estat del Líban. S'estima que uns 20.000 combatents actius i la CIA calcula que té uns reservistes que arriben fins als 45.000. El seu líder, Hassan Nasrallah, presumeix que té 100.000 combatents o 100.000 membres, però la majoria de think tanks militars mundials diuen que aquesta és una xifra una mica inflada. D'acord amb les dades de la mateixa central d'intel·ligència americana, disposa d'un arsenal molt nombrós de més de 150.000 míssils i coets, a més de tancs, vehicles blindats i sistemes antimíssils i drons.
Una dualitat que sempre ens sobta, grup armat, però també partit polític. Quina representació té Hezbollah al Parlament libanès?
Doncs mira, no molt gran, són 13 diputats de 128 escons en total al Parlament libanès, però en controla també una quarantena en total, perquè hi ha diputats que són pro-Hezbollah, però no són del partit. Aquesta organització va formar part del govern libanès algunes vegades i altres ha estat a l'oposició.
Milícia armada, partit polític i després la qualificació sempre que més es discuteix. És un grup terrorista?
Bé, de fet, els Estats Units, Israel, evidentment, el Regne Unit i els països del Golf Pèrsic i la Lliga Àrab consideren Hezbollah com una organització terrorista.
I la Unió Europea?
La Unió Europea considera terrorista la branca armada, però no el partit polític. De fet, hi ha pressions contínues perquè la UE designi Hezbollah com a organització terrorista en la seva totalitat.
Setmanes i setmanes, mesos, parlant de si això podia acabar, el que estava passant a Gaza amb Hamas i Israel, amb un conflicte regional que s'anés estenent, podria haver-hi guerra oberta Israel-Hezbollah?
És la pregunta del milió. Hezbollah, de fet, ha estat intentant evitar aquesta situació perquè sap que Israel té una capacitat militar i tecnològica molt superior, malgrat que tinguin aquest arsenal tan impotent, però Israel realment està molt armat i, a més, està finançat o rep moltes armes dels Estats Units, per exemple. Té una capacitat, per tant, molt superior a Hezbollah, a més té armes nuclears a Israel i una guerra oberta realment amb l'estat d'Israel molt possiblement desencadenaria sobre un conflicte regional amb l'Iran i una cosa que cap potència mundial en aquests moments vol, de cap manera.
Doncs moltes gràcies, Ignasi, que hem fet una cosa difícil, que és intentar respondre a preguntes fàcils. Gràcies.
Sintetitzar-ho tot.
I tant. Les 10 i 10, doncs, mentrestant, Israel no es pronuncia sobre l'autoria dels atacs massius al Líban. S'acumulen els indicis, això sí, que situen els seus serveis secrets en la manipulació dels aparells electrònics que van explotar o directament en la fabricació, fins i tot. Informacions periodístiques situen la preparació dels busques explosius per part d'Israel en una empresa pantalla d'Hongria, Vicent Bissut.
Segons el New York Times, aquesta empresa de Budapest hauria fabricat els aparells de marca taiwanesa. Ho haurien fet directament membres de la intel·ligència israeliana, que haurien introduït la càrrega explosiva. Des d'Hongria s'assegura que l'empresa només hauria actuat com a mediadora en la transacció. A Bulgària i Noruega també s'han obert investigacions policials, ja que altres firmes d'aquests països haurien participat en la creació de l'empresa hongaresa, segons diversos mitjans. Pel que fa als walkie-talkies, la companyia de Japó que fabricava aquests models alerta que fa 10 anys que no n'exporten. Per tant, podrien ser falsificacions. A més, diu que seria molt complicat introduir els explosius en fase de producció.
Tenim una línia de producció robòtica i és molt ràpida, així que no hi ha temps per instal·lar un dispositiu explosiu.
Les autoritats libaneses han prohibit portar els avions, aparells, buscar persones o walkie-talkies. També s'han retirat molts d'aquests aparells de la comercialització per por a noves explosions.
En qualsevol cas, està claríssim que estem parlant d'un atac sense precedents, 2 dies consecutius i amb una sofisticació que no havíem vist fins ara, com a mínim no, amb aquesta capacitat de fer explotar dispositius de manera simultània. Mentrestant, Pedro Sánchez ha expressat el suport del govern espanyol al president palestí, Mahmoud Abbas, amb qui s'ha reunit a la Moncloa per primera vegada des del reconeixement de l'estat palestí per part d'Espanya. A la trobada han parlat de la situació al Líban i Sánchez ha fet una crida a la contenció.
Hoy el riesgo de escalada ha vuelto a aumentar peligrosamente, lo veníamos comentando el presidente Abbas y yo mismo, en el Líbano, por lo que tenemos que hacer un nuevo y firme llamamiento a la contención, a la desescalada, a la coexistencia pacífica entre países, en definitiva, a la paz.
El primer ministre de França, Michel Barnier, ha fet la seva proposta de nou govern al president Emmanuel Macron en una reunió al Palau de l'Elisi. Es tracta d'un executiu amb membres de l'anterior coalició governamental de centre-dreta i ministres del partit de dretes, al qual pertany el mateix Barnier. Anem ara cap a París amb l'Isabel Galí. Bona nit.
Bona nit. Després de 2 setmanes intentant-ho, el primer ministre Michel Barnier ha aconseguit equilibrar les exigències de les forces polítiques que li donen suport a l'Assemblea Nacional i li ha presentat a Emmanuel Macron una proposta de govern de 38 ministeris, 16 dels quals de ple exercici, o sigui que s'asseuran al Consell de Ministres. Un govern amb 7 llocs per ensemble, el partit liderat pel seu antecessor Gabriel Attal, i 3 només per la dreta republicana. Un govern que Macron volia que fos d'unitat nacional amb un esperit republicà anti-extrema dreta, però que no inclou cap representant que l'esquerra consideri seu. Els noms se sabran o aquest divendres o al cap de setmana. Macron el voldria tenir tancat abans de dimarts, quan marxarà cap a la reunió anual de Nacions Unides a Nova York.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Mig minut i arribarem a 11:15 de la nit. El magistrat del Suprem, Pablo Llarena, veu delictiva la no detenció de Carles Puigdemont el 8 d'agost i demana als jutjats de Barcelona que ho investiguin. Els informes dels Mossos no han convençut l'instructor del procés, que sospita que hi va haver més gent implicada a banda dels 3 agents que es van detenir aquell mateix dia. Àlex Giral, Robert, bona nit.
Bona nit, Manel.
Per què Llarena qüestiona els documents que li va fer arribar la policia catalana?
Perquè diu que no reflecteixen impediments de cara a una possible detenció de Puigdemont durant el seu trajecte fins a l'escenari de l'Arc de Triomf o bé un cop a baix. El jutge entén que es poden haver comès delictes d'omissió per part de funcionaris i d'encobriment o col·laboració en la fugida d'un delictiu. És per això que remet la causa a un jutjat de primera instància, ell no ho pot investigar, perquè hi posi la lupa. L'actual consellera d'Interior, Núria Parlon, ha evitat valorar la resolució de Llarena, però ha reconegut errors en l'operació policial.
Podem deduir que les coses es podrien haver fet millor. Això és veritat, en quant al dispositiu, i a més és prou conegut. Però això no treu que nosaltres donem suport al cos de Mossos d'Esquadra, com ja ho hem expressat moltes vegades. Respectem clarament les decisions judicials.
Doncs aquesta decisió de Llarena contradiu, xoca, amb el criteri de la Fiscalia, que avui mateix s'ha oposat a processar Pere Aragonès, Josep Rull i la cúpula dels Mossos per aquells fets.
I recordem que Llarena rebutja amnistia a Puigdemont i avui hem tingut novetats del recorregut que pot tenir aquesta qüestió.
Sí, perquè l'advocat de l'expresident Gonzalo Boya ha complert l'últim tràmit abans de poder elevar el cas al Constitucional. Ha presentat un escrit a la sala d'apel·lacions del Suprem exigint que reverteixi la decisió de Llarena de no aplicar-li l'amnistia. Al·lega que el magistrat ha fet una interpretació arbitrària, grotesca i excèntrica de la llei per excloure en Puigdemont.
Doncs ara ja fora de l'àmbit judicial, però continuem parlant de l'expresident perquè fa unes hores ha confirmat que Junts tornarà a votar no al primer pas dels pressupostos generals de l'Estat. Això què implica?
Doncs que, tret de sorpreses d'última hora, el Congrés tombarà altre cop el sostre de despesa que es vota la setmana vinent. En una piulada a les xarxes ha assegurat que si les xifres que presenta el govern espanyol no canvien gens, tampoc ho farà el sentit de vot del seu partit. Puigdemont adverteix a l'executiu de Sánchez que reprendre el pressing Junts no servirà de res.
Gràcies, Àlex. I els crítics amb Oriol Junqueras ja tenen candidat per disputar-li el lideratge d'Esquerra Republicana en el Congrés del 30 de novembre. Nova Esquerra Nacional ha presentat Xavier Godàs, exalcalde de Vilassar de Dalt, com a candidat per presidir el partit. És una candidatura que vol representar una altra manera de governar Esquerra, ha dit Martí Ferrero.
Sí, la candidatura sorgida a l'ombra dels qui més sintonitzen amb Marta Rovira ha presentat el nucli d'1-4 que vol situar al capdavant d'Esquerra. Godàs és la cara visible d'una llista que, davant l'hiperlideratge que representa Junqueras, hi vol oposar una direcció més col·legiada i uns lideratges més corals. Per començar, desvinculant les presidències del partit i del govern. Ara, la prioritat és recuperar l'eina i refer l'organització.
La candidatura a la presidència Esquerra Republicana de Catalunya es desvincula completament de cap cursa per a la presidència de la Generalitat. Toca centrar-se en aquest nosaltres ampli, que és Esquerra Republicana de Catalunya, toca que tot l'esforç d'una presidència se centri en el desenvolupament del partit.
En l'esquema de governança que presenta la nova Esquerra Nacional, l'estructura del Pinyol es completaria amb 3 potes més. 2 vicepresidències que ocuparien les diputades Raquel Sans i Teresa Jordà, aquesta última amb la responsabilitat de tornar a cohesionar un partit en hores baixes per la pèrdua del govern i dividit per la duresa de la guerra interna precongressual.
Haurem de teixir, haurem de recosir, sí, a fora i també dins. I tot això ho farem.
Per la secretaria general han pensat en l'exdiputada Alba Camps.
I aquest matí al Parlament Europeu, a Estrasburg.
Now we come to a joint motion for a resolution tabled by 3 groups on the situation in Venezuela.
L'Eurocambra ha reconegut l'opositor Edmundo González com a president legítim de Venezuela per 309 vots a favor, 201 en contra i 12 abstencions.
And it is adopted.
Agradezco a los representantes del Parlamento Europeo por la discusión que han decidido dar en esta Cámara sobre la grave situación que atraviesa Venezuela.
El Partit Popular Europeu ha impulsat la resolució que ha comptat amb els vots de l'extrema dreta. Malgrat que el text no és vinculant, la votació ha trencat el cordó sanitari amb els ultres de Meloni, Orbán i Le Pen a Europa per primer cop aquesta legislatura. El Parlament de Venezuela acaba de rebutjar la resolució i ho qualifica d'una agressió d'alguns eurodiputats de la dreta feixista. Mentrestant, aquí...
El gobierno de España está implicado en el golpe de Estado que se ha producido en Venezuela.
El señor Feijó lo que debería de hacer es desautorizar al diputado que está calumniando e injuriando a España.
El govern espanyol i el PP, que van elevant el to després que ahir Edmundo González denunciés que el règim xavista el va obligar a firmar un document per reconèixer la victòria electoral de Nicolás Maduro mentre era a l'ambaixada espanyola a Caracas. Madrid, Àngels Lafuente.
A l'espera que Edmundo González doni explicacions de tot aquest episodi a petició del govern espanyol, la denúncia del líder opositor veneçolà ha servit per refermar un dia més l'enfrontament entre el Partit Popular i el govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo l'ha aprofitat per exigir la dimissió del ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, i per carregar contra l'executiu de Sánchez.
De ninguna manera, bajo ningún concepto, sin ninguna excusa, se puede tolerar que en una embajada española se coaccione a nadie, menos a un representante del pueblo venezolano.
A les paraules de Feijóo s'hi han afegit altres dirigents populars. El vicesecretari del partit, Esteban González Pons, acusava el govern de cooperar en un cop d'estat al país llatinoamericà. Unes paraules que han provocat la reacció dels socialistes que han exigit la seva destitució. Una escalada dialèctica que ha continuat al llarg de la jornada amb la resposta contundent del ministre José Manuel Álvarez, defensant la gestió diplomàtica de l'ambaixador espanyol a Caracas.
España no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de negociación, con ningún tipo de documento que haya podido haber entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela.
Segons fonts de l'executiu espanyol, des del Ministeri d'Afers Estrangers han demanat a González que doni explicacions públicament dels fets que ha denunciat. El líder opositor veneçolà s'hi ha compromès alhora que ha reconegut que està molt afligit per la polèmica generada.
I Alberto Núñez Feijóo ha elogiat les polítiques migratòries d'Itàlia després de reunir-se a Roma amb la primera ministra, la ultradretana Giorgia Meloni. El líder del PP assegura que és un model que funciona, tot i que no ha volgut comentar els detalls de les mesures. Tornem a Madrid, ara saludem a Dani Sainz de AHA. Bona nit.
Bona nit, Manel, què tal?
Com ha justificat Dani el PP la reunió de Feijóo amb Meloni?
Doncs l'emmarquen en una gira europea amb líders conservadors per abordar la crisi migratòria, una manera de pressionar Sánchez al mateix temps que competeix amb Vox. De la trobada amb Meloni només n'ha transcendit la foto d'una encaixada de mans. Amb qui ha comparegut Feijóo davant dels mitjans ha estat amb el viceprimer ministre Antonio Tajani del partit germà del PP Forza Itàlia. Al líder popular li han preguntat si compartia les mesures de Meloni i s'ha limitat a elogiar els seus resultats.
Porque en el último año en Italia han disminuido el número de inmigrantes irregulares un 60% y en mi país ha aumentado un 60%. Por tanto, la política migratoria en Italia funciona y en mi país no.
El que no diu Feijóo és que la xifra d'arribades irregulars a Itàlia, 44.000, és similar a la de fa dos anys i superior als 36.000 d'Espanya del que portem d'any.
I recorda'ns també, Dani, quina és la recepta que aplica Itàlia contra la migració.
Per una banda, Meloni ha seguit amb la política de ports tancats de Matteo Salvini. Les ONG que rescaten persones al Mediterrani es troben amb obstacles constants per part del govern italià, que per altra banda paga països com Líbia o Tunísia perquè frenen en les seues costes la sortida d'embarcacions cap a Europa. Però la mesura estrella de Meloni és el projecte per construir a Albània dos centres per deportar migrants irregulars que Amnistia Internacional ja ha denunciat perquè el considera un sistema de detenció il·legal.
Gràcies, Dani.
Adeu, bona nit.
Catalunya nit.
És un anunci d'aquesta tarda. Els Mossos d'Esquadra faran més escorcolls i identificacions a l'entrada de transports públics, zones d'oci nocturns o grans esdeveniments per confiscar armes blanques. La mesura forma part d'un pla especial que el Departament d'Interior posa en marxa aquest mateix cap de setmana per reduir l'ús de navalles al carrer. El pla també preveu sancions més elevades per la tinença d'armes blanques i és que en els primers 8 mesos de l'any els Mossos han requisat més de 6.000 navalles a tot Catalunya. Oriol Pujador.
Sí, el Departament d'Interior admet que hi ha un problema. De fet, s'han registrat ja aquest any més de 2.500 incidents vinculats amb armes blanques. És per això que l'operatiu es farà conjuntament també amb policies locals i membres de la seguretat privada, serà més molt visible, segons han explicat els responsables. Josep Lluís Trapero és director general dels Mossos.
La ciutadania començarà a notar, i demanem també comprensió en aquest sentit, doncs que en els espais públics es trobaran amb controls específics preventius vinculats a aquest pla, doncs de recerca, d'identificació de persones, d'escorcoll de persones i de recerca d'armes blanques. Començaran a veure doncs, controls com és, òbviament, proximitat a escoles, com és tot el transport públic, autobusos, la red de la xarxa de metro, al voltant de llocs de lleure, de discoteques.
El pla també preveu una campanya de comunicació, bàsicament per explicar el reglament d'armes que prohibeix, per exemple, les navalles de més d'11 centímetres de llarg. Ara bé, les de menys d'11 centímetres també es requisaran pels agents si s'exhibeixen o el seu ús no està justificat. El pla inclou una reforma del procediment de denúncia que ara sanciona generalment amb el mínim establert, que són 600 euros, i tindrà en compte també altres aspectes, com, per exemple, que la persona que s'identifica sigui reincident.
L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet guarda al dipòsit municipal de vehicles més de 400 patinets elèctrics. Són patinets modificats que el consistori ha requisat, però de sancions n'hi ha encara moltes més, Cèlia Forment.
Sí, els controls fets fins ara han arribat a detectar algun vehicle que superava els 130 km per hora quan al municipi el límit de velocitat és de 30 km per hora. L'alcaldessa de Santa Coloma, Mireia González, vol combatre el mercat de segona mà que ara justament està aflorant i pacificar la mobilitat a la ciutat.
Estem trobant que ara mateix hi ha com tot una compra-venda, no?, de patinets que són d'un altre, que són més antics i que han estat trucats i que, evidentment, això fa que nosaltres haguem d'enfortir el seguiment a aquest mal ús.
A principis de setembre va morir un jove que va tenir un accident quan circulava per l'Avinguda dels Banús amb un d'aquests vehicles de mobilitat personal que estava manipulat. Els patinets trucats, a més de suposar un risc per a la circulació, recordem que també poden ser un perill perquè es poden incendiar.
I a Barcelona, malgrat que la població continua creixent, cada vegada hi viuen menys nens. Des de l'esclat de la pandèmia ha baixat en més de 12.500 el nombre d'estudiants que cursen ensenyaments de 3 a 16 anys. En canvi, segons dades del Padró, aquest any la ciutat ha marcat un nou rècord de població al segle XXI, ja que ha superat el 1.700.000 habitants. Anna Alfonso, bona nit.
Bona nit.
Per què hi ha cada cop menys nens a Barcelona?
Doncs per dos motius principals. Perquè baixa la natalitat, però també perquè les famílies marxen de la ciutat principalment pel preu de l'habitatge. Aquesta pèrdua d'alumnat no ha suposat un canvi dràstic perquè ha estat gradual al llarg de 5 anys, però sí que es nota als cursos d'infantil perquè aquí se sumen aquests dos fenòmens, que neixen menys nens i que les famílies marxen. Rubén Castillo és el responsable de planificació dels estudis obligatoris del Consorci i en parla en declaracions a Catalunya Ràdio.
On sí que ens ha impactat aquesta davallada demogràfica, ja ho dic, és en els nivells més baixos, en els nivells d'infantil, on aquí sí que hem hagut de reduir les ràtios ja de sortida. És a dir, la ràtio de sortida abans era 25 i ara ja sortim a 20, no? Mm. Per exemple, en els cursos de primària en sortim a 25.
Baixen les ràtios i una cosa que semblava impensable, suposo, fa uns anys, no sé si poden acabar reduint també línies públiques als cursos d'infantil.
Doncs des del Consorci insisteixen que no ho tenen previst. També expliquen que centren els seus esforços a gestionar la matrícula viva, que és aquella que continua creixent, i que són els estudiants que arriben als centres amb el curs començat o fora del període de matriculació.
Tenim punts de població que arriba quan el curs ja està en funcionament o que arriba a l'estiu i que, per tant, se'ls ha d'anar assignant als centres. No?
El curs passat es van incorporar als centres uns 31.800 alumnes i un de cada quatre ho va fer fora d'aquest període de preinscripció.
Doncs afegim encara un altre tema i és que el Tribunal Suprem avala que els pares per gestació subrogada amaguin el lloc de naixement real del nadó i el registrin a Espanya. La sentència és sobre el cas concret d'un nen nascut per ventre de lloguer a Ucraïna, a qui els seus pares han pogut posar el domicili familiar a la partida de naixement.
Segons el tribunal, modificar el lloc de naixement evita una situació de discriminació entre les adopcions internacionals i la gestació subrogada. La sentència considera que el fet de posar en un document oficial com la partida de naixement que el nen ha nascut a l'estranger vulnera el seu dret a la intimitat perquè faria evident com ha nascut. Ho expliquen el doctor André Vicenzo Barba i l'advocada Beatriz Huerga, que ho han analitzat al Congrés de Dret de Família del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
proteger al menor para que no haya una evidencia de que haya nacido en el extranjero y que por esta razón sea nacido a través de una gestación por sustitución.
Yo creo que lo que pretende esta sentencia es que los niños no se estigmaticen, porque la gestación subrogada no deja de ser algo muy controvertido. Lo que intentan los padres que solicitan que se preserve esa información, pues evitar comentarios en los colegios, en las guarderías.
En un primer moment, el registre civil va negar als pares de la criatura que modifiquessin el lloc de naixement a la partida, però ells van presentar una demanda que ara han guanyat. Diverses associacions feministes han criticat aquesta decisió del tribunal, l'acusen d'ocultar informació oficial i de fer passos perquè la gestació subrogada acabi sent legal a Espanya.
Gràcies, Anna.
Bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ep, oient de Catalunya Ràdio. Sóc un senyor que fa ninots i els firmo com a cap. Escoltar Catalunya Ràdio està molt bé, però ara ha arribat l'hora de passar a l'acció. He deixat uns ninots dibuixats a la web del Catalunya Nit. Aquesta ha estat la meva part de la feina. La teva és completar-los. Tu pots donar veu als meus personatges. Si la teva frase m'agrada, un regalàs. T'enviem a casa la vinyeta que hem fet a mitges. Està bé, oi?
A la web del Catalunya Nit hi tens tots els detalls. Va, trenca-t'hi el cap i emporta't un regal únic. Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passa un minut de 2:15 de la nit. Us recordem que, com sempre aquesta temporada, tenim una persona aquí escoltant-nos en directe a l'estudi. No podem dir qui és, ja ens agradaria, perquè ens ho fem a sobre, però haurem d'esperar al final de l'informatiu. No sé de què parlarem, però serà interessant, segur. I tenim canvis a Mònaco, en el marcador, per això connectem de seguida amb David Ubach. Bona nit.
Bona nit. Són canvis desfavorables al Barça perquè ha marcat el segon al Mònaco i Lenikina, al minut 72, ha marcat el 2-1 desfavorable al Barça. Ha estat una pilota a l'espai en què Lenikina ha trencat molt bé el fora de joc. Cap jugador del Barça ha protestat una jugada que inicialment semblava dubtosa i al final l'àrbitre doncs, no ha revisat el VAR ni tan sols i dona aquest 2-1. Per donar context al Barça, recordem que des del minut 10 de partit juga amb un futbolista menys per expulsió d'Eric García. Al minut 10 el Mònaco s'ha avançat al minut 16 amb gol de Hlius, però Lamine Yamal, d'una gran jugada personal, ha arribat a empatar un abans del descans fins que ara el Mònaco ha fet el 2-1.
Se li ha complicat, per tant, molt aquest debut al Barça, el Mònaco des del Gamper, que no perdona.
No, el Gamper va ser un 0-3. Clar, avui el Barça molt condicionat per aquesta expulsió matinera d'Eric García, que era la novetat en l'11 en substitució de Dani Olmo, que està lesionat.
Perfecte, si hi ha més moviments, tornem a parlar. Gràcies, David.
Molt bé, fins ara.
I ara parlem del sector dels vehicles perquè els fabricants han passat d'alertar que la venda de cotxes elèctrics no acabava d'enlairar-se a constatar que ha passat a desplomar-se. Rafael de Ribot.
Bona nit, Manel. Sí, el mes d'agost la venda d'elèctrics va caure d'un 44% i va ser el quart mes consecutiu de retrocés de les matriculacions d'aquest tipus de vehicles, segons les dades que ha fet públiques l'Associació Europea de Fabricants d'Automòbils. El conjunt de les vendes de cotxes de tot tipus de motorització va retrocedir el mes passat, però ho va fer d'un 18%, per tant, una mica menys que aquest 44%, i se situa al nivell més baix dels últims 3 anys, sobretot pel mal comportament de les vendes, diguéssim, a les grans economies europees, a Itàlia, a França i a Alemanya. Precisament avui, el govern alemany ha reconegut que estudia maneres d'ajudar Volkswagen després que l'empresa anunciés que es planteja el tancament de fàbriques en territori alemany. Seria el primer cop que això passa en tota la història. La debilitat d'aquests mercats, dels mercats europeus, ha portat els fabricants espanyols a reduir la producció un 20% a l'agost, segons les dades de la patronal ANFAC, i suma 4 mesos de caiguda.
Doncs el cotxe elèctric es desploma i Brussel·les i Pequín, que no han arribat a cap acord, i Europa manté els aranzels a la importació de cotxes elèctrics fabricats a la Xina.
Sí, posàvem el focus en una reunió que s'havia de celebrar aquest dijous. De fet, s'ha celebrat entre el vicepresident econòmic de la Comissió Europea i el ministre de Comerç de la Xina, que només s'han posat d'acord a intensificar, han dit, els esforços per trobar una solució a la crisi. Brussel·les aplica des del mes de juliol nous aranzels temporals de moment són temporals, que poden arribar gairebé al 40% del preu per compensar els subsidis del govern xinès a la producció i que les autoritats europees consideren ajuts il·legals.
Gràcies, Rafel. I la ministra de Treball acaba la seva visita a Catalunya per buscar suports per tirar endavant la reducció de la jornada laboral. Carme Montero, benvinguda. La seva última reunió ha estat aquesta tarda amb el president Salvador Illa.
Sí, i aquest matí s'ha trobat amb Foment del Treball i amb els sindicats. Camil Ros de la UGT i Javier Pacheco de Comissions Obreres l'han apressat a tancar un acord, encara que la patronal en quedi fora.
Que si la patronal no juga i dilata, el govern ha de governar i, per tant, ha de tancar un acord i ho ha de portar al Congrés de Diputats.
Dient que ja no n'hi ha marge per arribar un acord a la mesa del diàleg social en matèria de reducció de jornada. Volem que es prenguin les decisions efectives al més urgent possibles.
Els sindicats estan molestos, ja han anunciat mobilitzacions. Serà dijous 26 que ve davant de les patronals a les 4 capitals catalanes i a Tortosa.
Això de la Sagrada Família ens ho han explicat molt detalladament, capítol a capítol, i avui hem sabut que la torre més alta, la Torre de Jesús, estarà llesta el 2025 amb la col·locació d'una creu de quatre braços al capdamunt, Cèlia Forment.
Sí, tindrà un pes de 100 tones, s'il·luminarà de nit i en un futur es podrà visitar, ja que té una capacitat per a 11 persones. Jordi Faulí és l'arquitecte director del temple.
És una creu que també ens la podem imaginar de nit il·luminada i, per tant, com del centre sorgirà la llum de les finestres cap a les puntes, cap a la base i cap a la part superior de la creu.
La creu es preveu que sigui beneïda i inaugurada el juny del 2026, que coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Junta Constructora continua negociant ara amb l'Ajuntament i els veïns el futur de l'escalinata de la façana de la Glòria, que obligaria a fer desallotjaments. I calculen que tota la resta d'obres podrien estar enllestides d'aquí a uns 8 anys.
Aquesta que escolteu és la banda sonora d'un videojoc, perquè els videojocs cada vegada estan més treballats, tenen de tot i també bones bandes sonores. Avui s'ha presentat a Barcelona un videojoc, el Neva, que es publicarà el 15 d'octubre, i en volem parlar amb el seu director creatiu, que és el cofundador de l'estudi i Premi Nacional també de Cultura d'aquest 2024, en Conrad Roset. Bona nit, Conrad.
Hola, bona nit, Manel. Gràcies per invitar-me.
Deia, creador d'aquest nòmada estudio, gràcies a tu per atendre'ns en un dia on crec que us han buscat de tot arreu, perquè he vist que hi ha moltíssima expectació, no?, per la sortida d'aquest joc. A què ho atribueixes?
Bueno, la veritat és que jo no m'esperava o no era conscient, si més no, d'aquestes expectatives, i no sé a què ho atribueixo. El que puc dir és que estic molt, molt content de veure que realment avui ha vingut molta premsa tant nacional, bueno, catalana, internacional, etc. I la gent té com moltes ganes de veure el que hem fet i, no sé, la veritat és que molt content que així sigui.
Clar, una part de l'explicació suposo que és l'èxit del joc anterior, sí. Gris. Dóna'ns quatre xifres sobre què va representar aquest joc.
Clar, així ràpid, Gris al final va ser un joc que vam fer 2018-2019, i era un joc sense moltes pretensions, en el que jo, juntament amb el meu equip i els meus socis, volíem senzillament fer un joc, treure'ns aquesta espineta i dir que havíem fet un videojoc, que per nosaltres ja era suficient aquest objectiu. I al final teníem expectatives de vendre 100.000 còpies, 150.000 com a màxim, i ara estem en números de més de 3 milions de còpies venudes. Bueno, hem guanyat amb diversos premis internacionals i, no sé, tot el que va succeir va ser molt per sobre de les nostres expectatives i molt contents. I sens dubte, aquest èxit, doncs, ha ajudat aquestes, no sé com dir-ho, aquestes expectatives, no?, que està generant Neva.
Sí, perquè he llegit que entre els gamers ja hi ha 300.000 usuaris que en aquesta plataforma Steam ja han dit que el volen comprar, o sigui, que el volen adquirir. Sí. O sigui, és com una llista d'espera abans que surti.
Sí, més o menys, sí, sí, sí. La veritat és que sí, sí, com et deia, hi ha molta, molta expectativa, molta gent que suposo que això, que té ganes de veure què fem després de Gris, què hem creat, i bueno, estic intentant una mica fer reflexionar i intentar treure'm una mica de pressió perquè al final Gris va ser, com et deia, un èxit i d'alguna forma no vull tenir aquesta pressió afegida, no, per Neva, que crec que anirà molt bé, però bueno, no sempre es pot replicar un èxit com aquell.
Clar. Quin és l'argument de Neva? Què ha d'aconseguir el jugador?
Sí, al final Neva és una història que parla de diferents temes. Es va escriure i es va pensar just en el confinament, un moment molt, molt peculiar de tota la societat, i parla bàsicament d'aquest moment tan, tan estrany, no?, en què es desmoronava el món, per dir-ho d'alguna forma, i a la vegada jo vaig ser pare als voltants d'aquelles èpoques, i també parla molt de la maternitat i la paternitat, no?, que és un tema que és molt vital per mi, que va ser molt, molt important en aquell moment, que segueix sent molt important, òbviament, i això parla una mica d'aquell moment tan estrany, d'aquell context tan, tan estrany que vam viure, i de la maternitat, i bàsicament el joc és sobre una protagonista femenina, que es diu Alba, que ha de cuidar un llop blanc, i el llop es va fent gran, i per això el tema de la maternitat i com evolucionen els rols, etc. Més o menys va per aquí.
L'Alba de cuidar el llop, i entenc que algú l'amenaça, aquest llop, no?
Sí, bàsicament. És, hi ha el món... Oh, bueno, hi ha com una amenaça no molt, molt definida, és un ente estrany, per dir-ho d'alguna forma, que va, no em surt en català, marxitant, no sé com es diria en català, corrompent el món, el món on ells viuen, i, perdoneu, que sigui el cotxe, i res, intenten com enfrontar-se a aquest ente estrany i que es va expandint i marxitant al bosc on ells viuen.
Clar, que estiguis al cotxe està molt bé, a mi m'agrada sempre molt,
sí,
imaginar-me des d'on ens escolta la gent, que això a la ràdio és molt màgic. Ara potser hi ha, sí, gent amb la ràdio sota el coixí, aquestes coses m'agraden. Escolta, és un joc creat íntegrament a Catalunya, què comporta, sí, crear un joc com aquest? És a dir, quant temps de treball, quina inversió, quanta gent?
Mira, així per fer comparatives amb Gris, sempre l'hem fet a Barcelona. Sí que és veritat que amb Neva hem incorporat gent d'arreu del món. Hi havia una noia vivint a Japó, hi havia un noi vivint a Londres, però sí que et diria que el 70-80% eren d'aquí. I en Gris vam ser 11-12 persones al màxim, i aquí sí que l'equip s'ha quasi duplicat, i hem arribat a ser quasi 30, et diria, en moments puntuals, però sí, sí, entre 25-30 ben bé.
I durant quant temps?
Durant 3 anys, 3 anys i mig, més o menys, de feina, sí, sí.
Per tant, podem imaginar-nos que és una feinada, i per tant això vol dir també una inversió forta abans que surti, no?
Sí, sí, sí. Clar, al final nosaltres tenim com a, no em surt, partner, com a soci.
Sí, un soci.
Sí, un soci que ens ajuda en tots aquests temes econòmics, perquè al final, com tu bé pots imaginar, l'inversió d'un estudi de 30 persones durant 3 anys i mig és una cosa molt, molt cara. I tenim un soci inversor, no? Un publishing, un editor, sí, americà, que és Devolver Digital, que ja ens va ajudar molt en Gris, i vam repetir amb ells amb aquest segon projecte perquè la relació va funcionar molt bé, la veritat.
Clar, jo he dit al principi que tu ets Premi Nacional de Cultura del 2024,
sí, sí.
I estic segur que quan parlem de cultura, molts oients li haurà vingut a ment dansa, teatre,
sí,
pintura...
I pintura clàssica.
Exacte. Sí. Si m'apures, fotografia, ja fent un esforç allò de ser trencadors, però aquí estem parlant de videojocs que potser és culpa també o part de responsabilitat dels mitjans de comunicació, però que habitualment veiem gairebé sempre relacionats amb temes com ludopatia, addiccions... tu, Premi Nacional de Cultura i fent videojocs, com reivindiques la teva professió? Que tu ets il·lustrador, això ho hem de dir.
Sí, exacte. Jo vinc del món de l'il·lustració, de l'art, m'he dedicat a això durant molts anys i des de fa 7 o 8 vaig cofundar aquest estudi, Nova d'Estudio, i al final el meu missatge sempre és molt senzill, és reivindicar els videojocs com un mitjà cultural, igual que crec que el cine ja té aquest estatus, per mi és molt natural entendre els videojocs com això, com un mitjà totalment cultural. Sí que crec que encara té, com bé dius, aquest estigma de que l'associem a jocs molt agressius o molt poc artístics, no sé com dir-ho, però és que la nostra proposta va en una direcció molt, molt diferent. Només cal que qualsevol oient posi a YouTube, a Gris o Neva, i ja veurà que la nostra proposta és una proposta molt artística, on donem molta importància a l'art, a la música, on, de fet, Gris no podies morir, que és el nostre primer joc, no podies morir, no hi havia el concepte de mort ni el concepte de violència. Intentem això, fer una proposta molt, molt diferent per intentar acostar i canviar una mica aquesta idea que tenim tots preconcebuda dels videojocs, no? que per mi, bueno, al final, crec que mica en mica entre tots farem que canviï.
Clar, ara amb aquesta comparativa que feies, i amb això ja acabo, que sé que estàs al cotxe.
No, però, tranquil.
Pensava, clar, una pel·lícula que comparava amb el cinema i les imatges que he vist jo avui d'aquest videojoc realment semblen una pel·lícula. El que passa és que és veritat que sí que darrere de la pel·lícula hi ha una història que comença i acaba, no? Tu saps que entraràs al cine i que la durada de la pel·lícula serà tants minuts. En canvi, moltes vegades els videojocs estan creats perquè segueixi jugant i jugant i jugant. Com ho plantegeu vosaltres?
El nostre cas no és així, s'assembla molt, molt més a una pel·lícula. Neva crec que dura al voltant de 4, 5, 6 hores, com a molt. Intentem que siguin una sola sessió. No intentem que l'usuari, el jugador, estigui enganxat al nostre joc. És això, ho plantegem més com si fos una pel·lícula d'animació. I Gris, per exemple, només durava 2-3 hores. Te'l podies passar d'una sentada. I Neva és un pèl més llarg. Però és això, és que treballem molt, 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 molt similar a com treballaria un estudi de cine d'animació, sí.
Doncs, Conrad, ha estat un plaer parlar amb tu.
Igualment.
Molta sort i que vagi bé la sortida d'aquest joc a partir del 15 d'octubre.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada, bona nit. I ara anem al cine.
Tell me something. What goes on in the head of a person in front of a closed door when they don't really know if they're wanted?
Potser alguns dels que ens esteu escoltant ho recordareu, el rebombori que va generar una pel·lícula eròtica que es va estrenar als cinemes a mitjans dels anys 70. Era Emmanuel. I va obrir la porta a una nova era del cinema pornogràfic per a tots els públics. Doncs bé, un remake d'aquest film inaugurarà demà al Festival de Cinema de Sant Sebastià, on hi haurà una forta presència del cinema català i forta presència també de Catalunya Ràdio amb el nostre enviat especial a Sant Sebastià, el Marc Garriga. Bona nit.
Bona nit.
Hi ha opcions, Marc, d'algun premi, algun guardó per al cinema català? Com va això?
I tant. Hi ha dos noms que són sinònim de premi, Albert Serra i Pilar Palomero. El primer ja és una figura de prestigi internacional de fa temps i la seva Tardes de Soledad, centrada en el món dels toros, és un dels títols més esperats. Palomero també és un valor segur. Va ser amb Les Niñas i amb La Maternal, precisament aquí. I Los Destellos apunta ben alt, també. Però és que a la secció oficial hi ha dues coproduccions catalanes més, El Llanto, una cinta de terror psicològic inquietant de Pedro Martín Calero amb Esther Expósito, i Mi única família, del britànic Mike Lee, el director de Secrets i Mentides, que té Mediapro al darrere. Hauran de competir amb les últimes pel·lícules d'Icíar Bollaín, Edward Berger, Johnny Depp, François Ozon, Kiyoshi Kurosawa, Costa Gavras, Paula Ortiz o Maite Alberdi, grans noms, com veieu, i per la catifa vermella, que ja està instal·lada. Podrem veure també demà, per exemple, Javier Bardem, que rep el Premi Donostia, que no va poder recollir la impassió passat per la vaga d'actors, Pedro Almodóvar i Cate Blanchett, els altres dos premis honorífics, però també el músic C. Tangana, que debuta com a cineasta, Isabel Huppert, Pamela Anderson, Andrew Garfield, Mònica Bellucci o Oriol Pla, que protagonitza la sèrie Yo Adicto, dirigida per Elena Trapé. Seran 10 dies intensos, on a banda de la Conxa d'Or, també s'entregarà el Premi del Públic de la secció Perles, amb títols provinents d'altres festivals. N'hi ha que tenen la vista posada als Oscars, com Anora, Emilia Pérez o La Sustancia. Una secció que clausurarà fora de competició Marco, amb Eduard Fernández. Tot això regat amb xacolí, uns quants pinxos, unes gotes de pluja i l'aire del Cantàbric fins dissabte 28 a la tarda, quan s'anunciarà el palmarès.
Molt bé, doncs pinta això, promet grans connexions els pròxims dies aquí al Catalunya Nit. I ara, de cap als pinxos. Moltes gràcies, Marc.
Gràcies, fins demà.
Deu minuts per arribar a les 11 i ho fem amb la música dels lleidatans Bru, que són el primer grup de música que passa per l'Acceleradora de un projecte del Mercat de la Música Viva de Vic i Cases de la Música que acompanya els artistes cap a la professionalització. Avui han presentat la seva evolució al mercat, així que anem cap a Vic, on hi tenim el Marc Ruiz.
El primer que es nota quan Bru puja a l'escenari és com ha canviat la seva proposta íntima, afegint més instruments que fan que les cançons pensades des d'una veu i una guitarra s'enlairin. La creadora de Bru, Berta Saura, descriu com funciona l'acceleradora i com els directors del mercat, Marc Lloret i Oriol Roca, els acompanyen.
I ens han donat, sobretot, converses, han vingut a la producció directa, han dit el que pensaven sobre la nostra música, tota crítica, sempre constructiva, i, a més, tota crítica sempre amb... però és el vostre projecte i vosaltres podeu decidir el que vulgueu.
I els han fet qüestionar-se maneres de fer.
El fet de gaudir-ho nosaltres i que els altres també ho puguin gaudir. Que hi ha cançons que en certs punts, si estàs en un lloc molt petit, sí que té sentit que fem un acústic, però en un lloc gran, ostres, m'enxafes la festa major.
Aquí hi ha hagut un canvi d'estil, Marc, que més ha passat avui pel Mercat de la Música Viva de Vic.
Ha estat la jornada de les sorpreses i els contrastos. Els coreans Dongyang Gosupa, bateria, Baja Electric i Salteri i el grup de noise i post-rock barceloní Blood Quartet han unit forces al Mercat de Música Viva de Vic per oferir un directe apassionant i èpic, a mig camí entre la multiplicitat de capes sorollistes de bandes com Mogwai o Explosions in the Sky i de les cançons tradicionals coreanes han creat un moment únic i impactant. També ha estat una perla el pianista albanès Robert Bisha, amb una mescla de música tradicional i el jazz més contemporani com els contes antics. Bisha ha proposat al públic una cançó, Home Neverland. Basada en una tonada albanesa, n'ha desfilat l'argument musical durant 20 minuts. L'ha fet créixer amb estructures repetitives, obsessives, busca tensions que va augmentant amb una execució enèrgica que després alleugereix fins a l'expressió mínima d'on brolla lentament una melodia totalment oriental i percudeix les cordes del piano directament com si toqués un cimbal hongarès.
Moltes gràcies, Marc. Doncs acabem de passar per un festival de cine, Sant Sebastià, acabem de passar també per Vic, un festival de música, i ara un festival que junta les dues coses, diria jo. El documental La Joia Bad Gyal inaugurarà l'Inèdit, el festival de cine documental musical que es farà als Cinemes Aribau de Barcelona del 23 d'octubre al 3 de novembre. L'Inèdit projectarà més de 60 documentals, celebrarà gales especials i organitzarà diverses masterclass. Montse Pujol.
Tres gales, una de les quals dedicada als Estopa i al concert dels 25 anys de carrera a l'Estadi Olímpic, i dues més molt destacades. Ho explica el director artístic de l'Inèdit, Toni Carol.
Estopa vindran a presentar el seu docuconcert, Supersubmarina, també vindrà el grup a presentar el documental sobre la seva història. El director del documental de Brian Eno és farà una cosa molt peculiar, perquè és un documental generatiu. I llavors el remesclarà en directe a la sala de cinema. És una projecció única i repetible que és, a més, per primera vegada es veurà a Europa.
I a la gala inaugural, com dèieu, del certamen es projectarà el documental La joia Batguial, en què el seu director segueix amb la seva càmera la cantant de Vilassar i narra el seu vertiginós ascens. En aquesta nova edició de l'Inèdit es projectaran els documentals del grup escocès Mogwai, el d'una figura de la música country com June Carter o una de la cantautora de folk rock Annie DiFranco. També hi haurà cintes protagonitzades per Blue, Devo o Brian Jones, fundador dels Rolling Stones.
Hem començat a les 10, hem explicat moltes coses, però m'agrada també posar de manifest que la nostra feina consisteix en escollir i que hem de deixar moltes coses a fora. Ens és més difícil de vegades decidir què no expliquem que no pas què expliquem. I això, com que ho volem posar de manifest, posem sempre un exemple. Per exemple, Natàlia Ramon, què no ens hi ha cabut avui?
Doncs avui al Tot no ens hi cap ens vestim de periodistes musicals per informar-vos que s'ha trobat una obra desconeguda fins ara d'un músic que podríem definir com a força consolidat. Resulta que avui la Biblioteca Municipal de Leipzig, Alemanya, ha comunicat que ha trobat una peça de Wolfgang Amadeus Mozart, que fins ara no es tenia registrada. La troballa s'ha fet mentre es portava a terme una compilació d'obres del compositor per a un catàleg. Evidentment, no l'han trobat ni en un casset ni en un CD. Han trobat un manuscrit de la peça. El document no estaria fet per la pròpia mà de Mozart, sinó que es tractaria d'una còpia. L'obra s'hauria creat a finals de la dècada del 60 i consisteix en 7 moviments per a un trio de corda amb una durada més o menys de 12 minuts. El que més crida l'atenció és que Mozart va néixer l'any 1756 i això vol dir que aquesta obra l'hauria fet en el final de la seva infantesa o l'inici de l'adolescència, 12, 13, 14 anys. Aquest fet confirma el que ja sabíem, que Mozart va ser efectivament un nen prodigi.
Un nen prodigi. A veure si algú ens la interpreta i la podem punxar aquí abans que acabem la temporada. I ara en David Guzmán, que ens parla de torrons d'aire i mirades de genis.
Com cada any per aquesta època, tornen els anuncis que ens recorden la imminència del Nadal. I és així com avui m'he creuat amb les fotos d'Albert Adrià en la seva faceta d'artesà als torrons. El que meravella no és tant el producte, que és el torró d'aire, com l'expressió de la cara. Es mira la seva creació amb la mirada perduda en un més enllà del tot inefable. El torró, convertit en un miracle alveolar, lleuger com la ploma, per obra i gràcia del Demiurg. Els germans Adrià els hem de reconèixer el mèrit no culinari de la fotografia gastromística. L'origen d'aquest posat és el New York Times Magazine del 2003, en un número que celebrava l'èxit de la nova Nouvelle Cuisine. A la portada de la revista hi sortia Ferran Adrià, agafant amb les mans un aire de pastanaga i mirant a la càmera amb ulls d'alquimista. Aquella va ser la imatge que va desfermar la bogeria mundial del bulli, i en bona part no únicament per la deconstrucció de la pastanaga ni per la cuina molecular, sinó per la figura del creador. Aquella foto no és la d'un cuiner, és la d'un savi que transubstancia el plom en or. És el Jesucrist dels fogons caminant per aigua esferificada. És Arquímedes cridant a Eureka. És Gandalf descobrint l'anell únic. I és la mateixa mirada que Ferran Adrià farà servir des d'aleshores per publicitar qualsevol cosa, des de l'oli d'oliva verge extra a la reinvenció de la cervesa. M'agrada que el petit dels Adrià perpetuï l'herència d'aquest posat. Una mirada a cavall del científic boig i del místic il·luminat. És, sens dubte, la millor manera d'abraçar el Nirvana entre torrons d'aire càrmic.
Catalunya Nit, la previsió del temps la fem a partir d'una cançó que ha d'escollir la Gemma Puig, i avui crec que la pista era clara. Bona nit, Gemma.
Bona nit, Manel. Doncs sí, avui era fàcil. És aquesta cançó d'Eurímix que es diu Here Comes the Rain Again. Doncs sí, la pluja torna. Bueno, no ha marxat, podríem dir, eh?
S'ha quedat.
Perquè ara mateix encara tenim alguns ruixats. La matinada començaran a anar afluixant, però després serà una petita treva, eh? Perquè demà, a primeríssima hora, doncs tornarà a entrar i serà una banda més activa que no pas la que hem tingut avui. Per tant, mantenim la precaució, l'alerta que fa dies que anem dient, perquè demà els ruixats, les tempestes, poden ser més intenses i una miqueta als mateixos llocs, és a dir, les més importants i més intenses entre les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i la costa central. Aquí fins i tot poden descarregar més de 40 litres en mitja hora. Avisos en aquest sentit al servei meteorològic, però també al matí pot ploure a qualsevol punt i a la tarda es mantindran aquests ruixats cap al Pirineu i comarques interiors. Per tant, demà un dia amb força inestabilitat i tot això doncs, també farà que la temperatura li costi una miqueta més de pujar.
Molt bé, doncs estem avisats de cara demà. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit i fins demà.
Bona nit.